Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia, bona hora, bon dijous. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a 30 de maig, es va acabant ja el mes de maig per donar la benvinguda ja pràcticament a l'estiu, però vaja, encara queden uns quants dies per entrar en aquesta matèria. Sigui com sigui, el temps continua estant en fase variable, ni al Puigverd, però amb temperatures que a aquesta hora de la matí són cada cop més agradables.
Doncs sí, bon dia, Joel, perquè avui ens llevem amb 6 graus ja positius a Vall de Núria, en tenim 12 a Das i a Molló, 14 graus a Camprodon, a Ribes de Freser i a Sant Pau de Segúries, 15 a Ripoll, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 16 graus a Olot i a Mieres, 17 a la Vall d'en Bas, 18 graus a Anglès, 19 a Castellfollit de la Roca i a Girona i 20 graus a Figueres, a Banyoles i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Ens anem apropant mica en mica al cap de setmana, quines temperatures ens esperen i sobretot quin temps tindrem. Continuarà plovent o per contra tindrem una treva? Li preguntem a en Dani Ramírez.
Avui la pluja es pot animar, preveiem pluges, xàfecs i tempestes localment fortes a partir de la tarda i fins al vespre. Poden anar acompanyades de llamps i trons i poden deixar pedregades. Avui, doncs, una situació pràcticament d'estiu, perquè encara farà calor, potser no tant com ahir, la temperatura pot baixar 2 o 3 graus, però la veritat és que encara la temperatura serà alta. Es va arribar, per exemple, als 29 graus a Mieres, o 26 en el cas de Olot, 27 a Vic, o 20 en el cas de Queralbs. Tot això doncs marcat per aquesta inestabilitat que els propers dies es manifestarà en forma de ruixats a les tardes, gairebé cada dia, però atenció perquè hi ha canvis, diumenge potser no plourà tant i en canvi dissabte les pluges tornen a ser fortes com les d'avui o una mica més. S'avança la pluja de dissabte, per tant dissabte un temps més inestable.
Falten medicaments a les farmàcies.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
És una situació que s'arrossega des d'abans de la pandèmia i ara ja es freguen xifres superiors als 800.
El 80% dels medicaments es produeixen entre la Xina i la Índia, fet que condiciona l'arribada de medicaments al no haver-hi cap centre de fabricació arreu d'Europa. Les farmàcies catalanes no tenen capacitat de resposta i es troben situacions davant els clients on han de dir que no tenen el medicament que busquen. En alguns casos com aquests poden arribar a ser medicaments necessaris per tractaments de càncers o al·lèrgies, entre d'altres.
El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya és l'Antoni Torres.
Resulta que no hi ha xarop i hi ha sobres, pues et puc donar sobres. I evitem que, hores d'ara, com s'ha de fer? Hores d'ara el que passa és que tu vens a la farmàcia, em demanes un xarop del que sigui, jo no el tinc, però no és que el tingui jo com a la meva farmàcia, sinó no el té cap farmàcia, perquè hi ha desabastiment. Què hem de fer? Hem de dir que tornis al metge, et faci una nova recepta, tornis a la farmàcia i llavors et podrem donar els sobres. Aviam, això té problemes per a tu.
L'any passat, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones nouvingudes amb situació administrativa irregular.
Des del Consorci creuen que cal agilitzar aspectes de la llei d'estrangeria per tal de regularitzar la situació d'aquestes persones i que puguin tenir tots els drets com a ciutadans. Diuen que aquestes persones estan en situació de vulnerabilitat encara més greu per culpa d'aquests entrebancs jurídics i burocràtics.
La Teia Fàbregues és la directora del Consorci.
Aquesta situació no es donava abans. Estem parlant d'uns anys enrere, aquest és un procés que sí que, evidentment, es donava, però es donava d'una manera molt, amb molt poques quantitats. Això ha crescut perquè, segons les situacions que hi ha en el món, no? I la gent es veu abocada doncs, a migrar i tot plegat, doncs això ha anat creixent en els últims anys.
Els estudiants garrotxins ultimen els detalls de cara a la selectivitat.
Les proves d'accés a la universitat comencen el proper dimarts. En casos com els de l'Institut Montsecopa, els alumnes reben classes preparatòries per conèixer a fons les proves que es trobaran al davant. Reconeixen que són temps de nervis i de moltes hores d'estudi per preparar bé tots els exàmens.
Un dels joves que s'afronta a la selectivitat és l'Albert Samsó.
Són uns moments complicats, així de força estrès, perquè s'ha d'estudiar molt, però bueno, es va fent i des d'aquí al centre ens estan ajudant molt perquè totes les classes que necessitem ens les donen. Si hi ha coses que no entenem també accepten després de classe, hores del pati i fora d'hores inclús d'escola, correu i això, sempre estan atents.
I avui també hem de parlar de Lidl i de la Fageda, perquè s'uneixen per la producció d'una nova crema catalana que crearà nous llocs de treball per a col·lectius en situació de risc. Per a Lidl, aquest producte mostra una vegada més la seva aposta pels productes catalans i de quilòmetre zero. Està previst que estigui disponible a tots els supermercats de la companyia arreu de l'estat espanyol. Escoltem a Jordi Morales, que és el gerent de compres regional de Lidl.
Vam pensar quin és el postre tradicional català per excel·lència que podem exportar a totes les botigues d'Espanya, amb un altre pas a botigues d'Europa, a nivell comercial com ho puc rentabilitzar, i us ho vaig descriure de la mateixa manera que vos ho diré ara. Era una peça rodona amb un Tetris. Quan estàs jugant al Tetris i t'arriba una peça rodona, com la fas encabir? Pues la farem encabir, la farem funcionar i l'hem fet funcionar.
La Vall d'en Bas celebra el Dia de la Dalla amb activitats per totes les edats. Serà aquest diumenge i comptarà amb la 24a edició del concurs de Dalla.
Aquesta festa serveix per homenatjar aquesta eina i els pagesos que l'utilitzaven en el passat.
També feia aquest caliu, aquest fet poble, perquè les quadrilles de talladors eren molt, molt grans, venia gent de fora d'allà, depèn de la zona, i Prats, i també amb la dalla anava molt relacionat també el cançoner popular i els menjars tradicionals, perquè si havies de portar el menjar al camp no podia ser, depèn quin menjar, no? I per nosaltres també l'esmorzar intentem que sigui el més semblant als esmorzars que es feien.
Per cert, que sentíem en Rafael Prieto, que és un dels membres de la Comissió de Festes dels Hostalets, l'entitat organitzadora de la Festa de la Dalla. Ja ho sentíem, per d'allà cal menjar bé, perquè si no, realment, no hi ha possibilitat de fer-ho en condicions. Ferran Serra és el nou representant dels geganters d'Olot, i no cap que és tal com s'havien autoanomenat fins ara aquest grup de balladors de la faràndula.
Un cop retirat Andreu Girona, els geganters van fer votacions i van escollir en Ferran com a representant. Anem a conèixer millor qui és en Ferran Serra.
Per mi és com una paraula que denota que tens alguna cosa extra que no tenen els altres, i no és això, no? Simplement jo considero que aquest any doncs, m'ha tocat ser el representant dels geganters. O sigui, som un equip molt cohesionat, tothom fa molt de temps que està dins la faràndula, per tant tothom hi entén molt, llavors entre tots ho fem tot.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot fitxa el central Robert Costa per liderar la línia defensiva i reforçar la rereguarda, capitanejada aquest any per Roger Bernils i Uri Ayala.
El jugador de 29 anys arriba procedent de l'Alzira i compta amb un bon grapat d'anys d'experiència a la categoria de bronze del futbol estatal.
L'hoquei Olot, de la seva banda, assegura que la primera catalana és una bona categoria per formar els jugadors de la base.
El seu director esportiu, Aniol Mangas, reconeix que l'equip està preparat per intentar pujar nacional catalana la temporada vinent. Els últims tancaran la Lliga aquest cap de setmana a la pista del GEC.
Sí, jo penso que l'objectiu d'aquest equip va ser consolidar i intentar fer un pas endavant i assolir nacional catalana, que crec que seria la categoria perfecta, però aquí a primera catalana hi ha molt de nivell. I crec que per el primer any, ostres, han fet un molt, molt bon paper, i jo crec que l'any que ve, amb aquesta mica de més d'experiència, crec que poden lluitar per estar a la part dalt i intentar pujar.
I a l'apartat esportiu també, avui un nom propi, el de Genís Grau, és el triatleta que es queda sense bitllet per als Jocs Olímpics de París.
Doncs sí, el Garrotxí ho atribueix a la pressió de sentir que s'estava acostant al final per a la classificació olímpica. Grau vol centrar-se ara en nous objectius, com la gran final de les sèries mundials a Màlaga al mes d'octubre.
Jo crec que ha sigut també la pressió de que ja s'estava acostant al final de la classificació, i al haver-me lesionat a tot el desembre i gener, tot em venia molt just, vaig saltar-me gran part de la pretemporada, i aquí això es paga, perquè tothom està al 100% i més aquest any que ja s'acostava al final de la classificació, i bueno, doncs vaig començar malament i vaig agafar una mala ratxa que no aixecava cap, i bueno, suposo que ha sigut això, una mica tot.
Escolteu, els 5 minuts més són les 7 i 9, són les qüestions que avui seran notícia, n'hi ha d'altres, no us perdeu el nostre programa.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Dia de la Dalla als Hostalets d'en Bas. Aquest diumenge 2 de juny viu la Festa de la Dalla. Esmorzar i fira d'artesania, concurs de dalla, destil·lació d'aromàtiques, xerrada a càrrec d'en Guillem Mas, prats vius, dansa amb l'esbar marboleny i dinar popular. Tot seguit presentació del desplegable per la millora dels camps de dall amb en Miquel Vilarrasa. Aquest diumenge no et perdis el Dia de la Dalla als Hostalets d'en Bas.
La festivitat del Corpus arriba a Olot. Aquest dissabte i diumenge prepara't per gaudir d'una de les tradicions més esperades. Dissabte, amb la cercavila de la faràndula a partir de les 6 de la tarda pels carrers d'Olot. I diumenge, a les 12 del migdia, amb el ball de nans, gegants i cavallets a la plaça Major. Tot seguit, es ballarà la sardana de Corpus en la que tu hi pots participar. Apunta't al 972 27 91 11 o bé al 972 26 08 93 o bé el mateix dia als baixos de Can Trinxeria per anar en comitiva fins a la plaça Major. Aquest cap de setmana viu el Corpus a Olot. Viu les tradicions. Ajuntament d'Olot. Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Del 30 de maig al 2 de juny, Fira de la Rosa de Roses. Veniu a gaudir d'espectacles de carrer per a tots els gustos, jocs i tallers infantils, decoracions florals, còctels i tastets dels bars i restaurants del municipi pensats especialment per la fira. Trobareu esdeveniments matí, tarda i nit. Per més informació, firadelarosa.cat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny. Per demostrar-te que res no és impossible, supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Fornells Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Girona.
Tot el que busques, ho trobes a Olot. Excel·lents productes, servei personalitzat i total confiança. Els que formem part de l'Associació de Comerciants us oferim això i més.
A Joan Prat Descansa t'ajudem a aconseguir l'habitació perfecta per tu. T'aconsellem en l'elecció del matalàs i dels coixins, imprescindibles per tenir un son reparador i saludable. I trobaràs un gran assortiment en roba de llar, amb diferents estils i teixits que transformaran l'espai en un lloc ideal perquè tinguis els millors somnis. I si demanes cita prèvia, pots tenir un assessorament personalitzat només per tu.
Troba el millor. Aprova't a nosaltres. Associació de Comerciants d'Olot.
És hora del trànsit, quan falten 2 minuts pel punt exacte d'un quart de 8.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
El primer que hem de fer, però, és recordar-vos que avui tallaran un carril de circulació en sentit Vic als túnels de Bracons. El tall serà des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda. El centre de control viari ha informat que el tall és degut a la neteja de canalons de la recollida de l'aigua. En tot moment hi haurà un carril per cada sentit de circulació, però això sí, s'alentirà la marxa. Per tant, planifiqueu bé els vostres desplaçaments, sobretot en qüestió de temps. Anem a la Policia Municipal d'Olot. Com tenim el trànsit a la capital? Bon dia.
Bon dia. Avui hi haurà tallat el carrer Castellà-Lloberes durant tot el matí i a l'Avinguda Reis Catòlics també durant el matí s'ocuparà un carril. Hi haurà pas per l'altre carril. De reserves d'estacionament hi ha a la Verge de la Guia 41, Avinguda Pelusier número 10, el Bernat Vilà, el carrer Bellaire, el Joaquim Vayreda número 12 i el Joaquim Danés número 4. I això seria tot des d'aquí, des de la Policia Municipal. Molt bon dijous.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A Avui parlem de salut per començar. Falten medicaments a les farmàcies. De fet, aquesta és una situació que s'arrossega des d'abans de la pandèmia i ara ja es freguen xifres superiors als 800. El 80% dels medicaments es produeixen entre la Xina i l'Índia, fet que condiciona l'arribada de producte al no haver-hi cap centre de fabricació arreu d'Europa.
Les farmàcies catalanes no tenen capacitat de resposta i es troben situacions davant els clients on han de dir que no tenen el medicament que busquen. En alguns casos com aquests poden arribar a ser medicaments necessaris per tractaments de càncers o al·lèrgies, entre d'altres.
Informa Roger Isern.
Falten medicaments, sí, pot semblar una utopia, però a Catalunya i arreu d'Europa falta un subministrament de fàrmacs adequats a les necessitats de la població. Precisament és una falta de medicaments petita, ja que responsables del sector xifren en més de 800 medicaments que fan falta arreu de les farmàcies catalanes. Sobre el perquè d'aquesta problemàtica n'hem parlat amb el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres.
Actualment aquesta és una situació que ja no és d'ara, sinó que és una situació que arrenca abans de la pandèmia. Ja teníem un problema de medicaments que faltaven. Durant la pandèmia això es va agreujar d'una forma molt rellevant. I després de la pandèmia s'ha solucionat una mica, però estem molt més amunt que quan estàvem abans de la pandèmia. O sigui, ens hem quedat amb un nivell molt alt. Quants medicaments falten? Doncs mira, depèn de la setmana. Entre 850 i 900 i pico.
Torres compara la situació de falta de medicaments amb un joc. Detalla que el més important és la falta de fàrmacs, sinó quins són els que haurien de ser sempre a les farmàcies i que en els últims anys no hi són regularment.
Quan tu jugues a la ruleta, de tant en tant la ruleta cau on tu vols. I l'altre dia no teníem problemes per un medicament anticancerós. Fa menys d'un mes teníem problemes amb un antiarrítmic pel cor. Clar, si la boleta cau on no toca, pues tenim un problema.
El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya també exemplifica la situació en què ens troben molts clients de farmàcies. Van a buscar un tipus de medicament i no el troben, fet que provoca que hagin de tornar-hi una altra vegada amb una nova recepta.
Resulta que no hi ha xarop i hi ha sobres, pues et puc donar sobres. I evitem que, hores d'ara, com s'ha de fer? Hores d'ara el que passa és que tu vens a la farmàcia, em demanes un xarop del que sigui. Jo no el tinc, però no és que no el tingui jo com a la meva farmàcia, sinó no el té cap farmàcia, perquè hi ha desabastiment. Què hem de fer? T'hem de dir que tornis al metge, et faci una nova recepta, tornis a la farmàcia i llavors et podrem donar els sobres. Aviam, això tenir problemes per tu.
La Unió Europea s'ha posat a treballar amb urgència per trobar solucions a la caiguda d'estocs de productes farmacèutics molt habituals i prevalents. Brussel·les entén que no és acceptable que cap racó de la Unió Europea hi faltin medicaments. Per aquesta raó, la Comissió Europea té damunt la taula la revisió més gran del mercat farmacèutic dels últims 25 anys, una reforma legislativa amb la qual la Unió Europea establirà noves normes per coordinar-se millor i preveure i evitar aquestes disfuncions en el subministrament de fàrmacs. És una proposta que va presentar les últimes setmanes, però que s'està treballant des del novembre del 2020, quan la pandèmia posava a prova els sistemes sanitaris.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions. És un quart de 8 i 3 minuts. L'any passat el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones nouvingudes amb situació administrativa irregular.
Des del Consorci creuen que cal agilitzar aspectes de la llei d'estrangeria per tal de regularitzar la situació d'aquestes persones i que puguin tenir tots els drets com a ciutadans. Diuen que aquestes persones estan en una situació de vulnerabilitat encara més greu per culpa d'aquests entrebancs jurídics i burocràtics.
Gerard Puigdemont.
L'any passat el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones nouvingudes amb situació administrativa irregular. Això significa que no tenien els documents en regla per ser ciutadans de ple dret al país. El cert és que en nombres absoluts són menys persones que el 2022, tot i que des del Consorci asseguren que en els darrers anys el nombre és considerable. En parla Teia Fàbrega, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Aquesta situació no es donava abans. estem parlant d'uns anys enrere, aquest és un procés que sí que evidentment es donava, però es donava d'una manera molt amb molt poques quantitats. Això ha crescut perquè segons les situacions que hi ha en el món, no? I la gent es veu abocada doncs, a migrar i tot plegat, doncs això ha anat creixent en els últims anys.
Es tracta de persones vingudes de fora que fugen de manera urgent dels seus països per la situació de pobresa o guerres i que no tenen temps d'agilitzar processos burocràtics. Persones que es troben que les lleis d'aquí són lentes a l'hora de regularitzar-los com a ciutadans de ple dret. Tot i que es fan regularitzacions extraordinàries puntualment, des del Consorci creuen que caldria agilitzar aquests processos per evitar que aquestes persones visquin amb més vulnerabilitat de la que ja tenen. Asseguren també que són persones que fan falta aquí per motius laborals.
Tenen una dificultat amb la llei d'estrangeria, que és que la gran majoria de països doncs, han de passar 3 anys abans no estan regularitzats. Per tant, aquestes situacions fa que siguin persones molt vulnerables, perquè no tenen dret al treball, no tenen dret a tota una sèrie de coses. No? Llavors, aquests són els que ens preocupen més realment, que són persones que han fugit.
Unes lleis i una realitat que no concorden amb les capacitats dels serveis socials, un fet més que explica per què estan tensionats des de fa temps.
Els nostres estudiants s'estan ja preparant per la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat comencen aquest proper dimarts. En casos com els de l'Institut Montsecopa, els alumnes reben classes preparatòries per conèixer a fons les proves que es trobaran al davant.
Reconeixen que són temps de nervis i de moltes hores d'estudi per preparar bé tots els exàmens.
Queda menys d'una setmana perquè centenars d'alumnes de la Garrotxa s'examinin de les proves d'accés a la universitat. Coneguda popularment com a la selectivitat, és una prova que serveix de pont per a aquells estudiants que volen estudiar a la universitat. Són dies de nervis a les aules i també de preparació per acabar de detallar aspectes que poden sortir en les diferents proves de les més de 10 assignatures que hi ha. La selectivitat dura 3 dies, de dimarts a dijous, i es divideix en diferents franges horàries entre exàmens. Per copsar les sensacions en aquests dies previs, hem anat a l'Institut Montsecopa, on els alumnes de segon de batxillerat es preparen pels exàmens. Un d'ells és l'Albert Samsó.
Són uns moments complicats, així, de força estrès, perquè s'ha d'estudiar molt, però bueno, es va fent i des d'aquí al centre ens estan ajudant molt, perquè totes les classes que necessitem ens les donen. Si hi ha coses que no entenem, també accepten després de classe, hores del pati i fora d'hores dins, inclús d'escola, correu i això, sempre estan atents.
La majoria d'estudiants poden arribar a aquests exàmens amb ja el camí ben clar del que estudiaran a la universitat, però alguns hi arriben amb precaució. És el cas de la Carme Arques, que explica que sap que vol estudiar el grau universitari d'arquitectura, però que abans toca treure una bona nota a l'ESPAU.
Jo crec que aniré més per al tema d'arquitectura, però vull dir, primer hi ha amb què trec a la CL i ja després triaré definitivament.
La selectivitat es farà a partir del proper dimarts fins dijous arreu de Catalunya. Milers d'estudiants estan cridats a les aules per començar a construir el seu futur acadèmic amb destí a la universitat.
És un quart i mig de vuit, Lidl i La Fageda s'uneixen per la producció d'una nova crema catalana que crearà nous llocs de treball per col·lectius en risc d'exclusió social. Per Lidl, aquest producte mostra una vegada més la ferma aposta de la companyia pels productes catalans i sobretot de territori.
Està previst que estigui disponible a tots els supermercats Lidl d'Espanya.
Fa 8 anys que Lidl i La Fageda van unir forces amb la comercialització dels iogurts a la cooperativa a les botigues Lidl de Catalunya. Ara han fet un pas més i han començat a produir una nova crema catalana que permetrà, per una banda, col·laborar amb el projecte social de La Fageda i, per l'altra, reforçar el compromís de Lidl amb la responsabilitat social i el territori català. Segons el gerent de compres regional de Lidl, Jordi Morales, és un producte que garanteix la sostenibilitat tant en l'àmbit social com també en el mediambiental.
Vam pensar quin és el postre tradicional català per excel·lència que podem exportar a totes les botigues d'Espanya, a un altre pas a botigues d'Europa, a nivell comercial com ho puc rentabilitzar, i us ho vaig descriure de la mateixa manera que vos ho diré ara. Era una peça rodona amb un tetris. Quan estàs jugant al tetris i t'arriba una peça rodona, com la fas encabir? doncs la farem encabir, la farem funcionar i l'hem fet funcionar.
Però tot i que el producte ja s'està comercialitzant a grans punts de Catalunya i la previsió és que arribi a tots els supermercats Lidl d'Espanya, també té una gran vessant social, ja que permetrà crear nous llocs de treball per a col·lectius en risc d'exclusió social. La directora general de la Fageda, Sílvia Domènech, explica algunes característiques de la nova crema catalana i afirma que és diferent de l'actual crema de vainilla que produeix la mateixa cooperativa.
La diferència, o sigui, el procés, diguéssim, d'elaborar una crema a nivell industrial i de procés seria el mateix, però el que canvia aquí són els ingredients, no? Perquè la nostra crema de vainilla, com diu el nom, porta vainilla, i aquesta doncs porta ou, porta llimona, i el procés productiu i la recepta són diferents.
Des de Lidl expliquen que la creació d'aquesta nova crema catalana és un pas més dins l'aposta de la cadena de supermercats per a la comercialització de productes que portin un valor afegit i que fomentin l'economia local. El director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Acció Climàtica és Joan Gòdia.
Volem un sistema alimentari que sigui just, equitatiu i col·laboratiu. Just ha de ser socialment sostenible, i aquest ho és. Ha de ser d'accés a tothom, i aquest també ho és. I ha de pagar a cada baula de la cadena el preu que li correspon, i aquest també ho és. O sigui que en aquest sentit també es compleixen les condicions de la presentació d'aquest producte, i col·laboratiu. La col·laboració que hi ha entre una de les cadenes, la distribució i la producció, doncs també està inclòs dintre d'aquest projecte.
A hores d'ara, Lidl adquireix producte de Catalunya per valor d'uns 925 milions d'euros a l'any. També exporta un 30% de tot el que compra al nostre territori i treballa amb uns 170 proveïdors de la regió.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I a l'antena dels 5 minuts més, ara és temps pels esports.
Opticalia patrocina els esports.
La Unió Esportiva Olot fitxa el central Robert Costa per liderar la línia defensiva i reforçar la rereguarda capitana ja d'aquest any per Roger Bernils i per Uri Ayala.
El jugador de 29 anys arriba procedent de l'Alzira i compta amb un bon grapat d'anys d'experiència a la categoria de bronze del futbol estatal. Robert Costa es va formar a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona fins a arribar al juvenil i també al filial blaugrana. Durant els últims anys ha passat per equips com el filial del Celta de Vigo, l'Atlètic Levante, el Lorca Deportivo i la Penya Deportiva Eivissa. Costa ha jugat aquesta última temporada a l'Alzira, a segona federació, on ha disputat 31 partits, 29 com a titular i ha marcat 2 gols.
I avui també hem de parlar d'hoquei, perquè l'hoquei Olot assegura que la primera catalana és una bona categoria per formar els jugadors de la base.
El seu director esportiu, Aniol Mangas, reconeix que l'equip està preparat per intentar pujar a Nacional Catalana la temporada vinent. Els últims tancaran la Lliga aquest cap de setmana a la pista del GEC.
Informa Guillem Guardiola.
La millor cuina per formar els jugadors a foc lent. L'hoquei Olot està a punt d'acabar la temporada en el seu primer any a primera catalana, una categoria que serveix i molt perquè els jugadors de la base vagin agafant rodatge i experiència en divisions sèniors. El balanç és bo. L'equip s'ha consolidat a la zona mitjana de la taula, tot i que el director esportiu de l'hoquei Olot, Aniol Mangas, admet que el bloc té potencial per lluitar per l'ascens l'any que ve.
Sí, jo penso que l'objectiu d'aquest equip va ser consolidar i intentar fer un pas endavant i assolir Nacional Catalana, que crec que seria la categoria perfecta, però aquí a Primera Catalana hi ha molt de nivell i crec que per el primer any, ostres, han fet un molt, molt bon paper i jo crec que l'any que ve, amb aquesta mica més d'experiència, crec que poden lluitar per estar a la part dalt i intentar pujar.
Els joves han construït un teixit imprescindible des que l'hoquei Olot va aconseguir l'ascens a Hockey Lliga Plata. No és casualitat que jugadors com Adam Gossinyer, Enric Tremoleda i Joel Pagès ja hagin arribat a debutar a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Mangas destaca que la primera catalana és una lliga amb nivell.
I els hi serveix aquests joves per agafar aquesta mica d'experiència. La qualitat ja la tenen, però aquesta categoria es va molt bé per aprendre, doncs, a jugar també amb les emocions, a nivell mental, a saber què s'ha de fer en cada moment del partit. I sempre els dic, no?, quan passes aquestes categories sèniors ja és el món dels adults, no és les bases, i hi ha molta diferència, canvia molt.
L'Hoquei Olot tancarà la Lliga Primera Catalana aquest dissabte a la pista del GIEC. Els jugadors de segona catalana van acabar-la aquest cap de setmana amb victòria a la pista del Farners i van certificar la 12a posició, mentre que l'equip femení la va acomiadar amb una golejada a la pista de la Garriga. Les olotines han acabat en un valuós tercer lloc.
És temps de renovar el teu estil i visió amb l'arribada de la primavera. Ara, a Optical i a Olot, fer-ho és més fàcil que mai. Pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en còmodes quotes mensuals sense interessos. Sí, has sentit bé. Finança les teves ulleres en 12 quotes. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem per ajudar-te a veure el món amb claredat.
Bon dia i bona hora, són 8:15 del matí. És el moment de posar-nos al dia. Aquestes són les primeres notícies de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Falten medicaments a les farmàcies. És una situació que s'arrossega just des d'abans de la pandèmia. Es calcula que falten fins a 800 productes diferents a les estanteries. El 80% dels medicaments es produeixen entre la Xina i l'Índia, fet que condiciona l'arribada al no haver-hi cap centre de fabricació arreu d'Europa. Les farmàcies catalanes no tenen capacitat de resposta i han de dir als clients que no tenen el medicament que necessiten. En alguns casos, poden arribar a ser medicaments tan necessaris com per al tractament de càncer o les al·lèrgies, entre d'altres. Escoltem, l'Antoni Torres és el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
Quan tu jugues a la ruleta, de tant en tant la boleta cau on tu vols. I l'altre dia no teníem problema, teníem problemes per un medicament anticancerós. Fa menys d'un mes teníem problemes amb l'antiarrítmic al cor. Clar, si la boleta cau o no toca, pues tenim un problema.
L'any passat, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va atendre 354 persones nouvingudes amb situació administrativa irregular.
Des del Consorci creuen que cal agilitzar aspectes de la llei d'estrangeria per tal de regularitzar la seva situació i que puguin tenir tots els drets com a ciutadans. Diuen que aquestes persones estan en una situació de vulnerabilitat encara més greu per culpa d'aquests entrebancs jurídics i burocràtics.
Escoltem a la Teia Fàbregas, la directora del Consorci.
Aquesta situació no es donava abans. Estem parlant d'uns anys enrere. Aquest és un procés que sí que evidentment es donava, però es donava d'una manera molt amb molt poques quantitats. Això ha crescut perquè segons les situacions que hi ha en el món, no? I la gent es veu abocada doncs, a migrar i tot plegat, doncs això ha anat creixent en els últims anys.
Nervis, molts nervis. Els estudiants garrotxins ultimen els detalls ja per la selectivitat.
Les proves d'accés a la universitat comencen el proper dimarts. En casos com els del Montsecopa, els alumnes reben classes preparatòries per conèixer a fons les proves que es trobaran al davant. Reconeixen que són temps de nervis i de moltes hores d'estudi per preparar bé tots els exàmens.
Un dels joves que s'enfronta a la selectivitat és l'Albert.
Són uns moments complicats, així de força estrès, perquè s'ha d'estudiar molt, però bueno, es va fent i des d'aquí al centre ens estan ajudant molt perquè totes les classes que necessitem ens les donen. Si hi ha coses que no entenem també accepten després de classe, hores del pati i fora d'hores inclús d'escola, correu i això, sempre estan atents.
Lidl i La Fageda s'uneixen per la producció d'una nova crema catalana que crearà nous llocs de treball per col·lectius en risc d'exclusió social.
Per a Lidl, aquest producte mostra una vegada més la ferma aposta de la cadena pels productes catalans i al territori. Està previst que estigui disponible a tots els supermercats Lidl d'Espanya.
El gerent de compres regional de Lidl és Jordi Morales.
Vam pensar quin és el postre tradicional català per excel·lència que podem exportar a totes les botigues d'Espanya, amb un altre pas a botigues d'Europa, a nivell comercial com ho puc rentabilitzar, i us ho vaig descriure de la mateixa manera que vos ho diré ara. Era una peça rodona amb un Tetris. Quan estàs jugant al Tetris i t'arriba una peça rodona, com la fas encabir? doncs la farem encabir, la farem funcionar i l'hem fet funcionar.
Coses que us explicarem a partir d'ara, doncs que la Vall d'en Bas celebra el Dia de la Dalla amb activitats per totes les edats. Serà aquest diumenge.
I comptarà amb la 24a edició del concurs de Dalla. Aquesta festa serveix per homenatjar aquesta eina i els pagesos que la utilitzaven en el passat.
I avui també parlarem dels geganters, perquè Ferran Sala és el nou representant dels geganters.
Desapareix la figura del cap com s'havia entès fins ara. Un cop retirat Andreu Girona, els geganters van fer votacions i van escollir en Ferran com a representant.
I avui també en matèria esportiva, tornem als despatxos de l'Olot. La Unió Esportiva Olot fitxa el central Robert Costa per liderar la línia defensiva i reforçar la rereguarda capitanejada aquest any per en Roger Bernils i Uri Ayala.
El jugador de 29 anys arriba procedent de l'Alzira i compta amb un bon grapat d'anys d'experiència a la categoria de bronze del futbol estatal.
I en hoquei, l'hoquei Olot assegura que la primera catalana és una bona categoria per formar els jugadors de la base.
El seu director esportiu, Aniol Mangas, reconeix que l'equip està preparat per intentar pujar a Nacional Catalana la temporada vinent. Els olotins tancaran la Lliga aquest cap de setmana a la pista del GEC.
Sí, jo penso que l'objectiu d'aquest equip va ser consolidar i intentar fer un pas endavant i assolir Nacional Catalana, que crec que seria la categoria perfecta, però aquí a Primera Catalana hi ha molt de nivell. I crec que per ser el primer any, ostres, han fet un molt, molt bon paper, i jo crec que l'any que ve, amb aquesta mica més d'experiència, crec que poden lluitar per estar a la part dalt i intentar pujar.
I més coses que us explicarem. Parlarem també del triatleta Genís Grau, perquè es queda sense bitllet per als Jocs Olímpics de París.
O sigui, el Garrotxí ho atribueix a la pressió de sentir que s'estava acostant al final per a la classificació olímpica. Grau vol centrar-se ara en nous objectius, com la gran final de les sèries mundials a Màlaga al mes d'octubre.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara traiem el cap a Catalunya, Espanya i el món avui amb aquests continguts. La llei d'amnistia s'aprova aquest dijous. Avui serà un dia intens políticament parlant.
L'aplicació de la llei quedarà en mans dels tribunals en els pròxims dies, tan bon punt surti publicada al BOE.
Francisco Camp surt absolt de 15 anys d'investigacions judicials per la trama Gürtel.
L'expresident valencià, que ha arribat a estar vinculat a nou processos per corrupció, diu que li agradaria tornar a la política.
Molt bé. No posar-se condó quan l'altre ho demana o treure-se'l sense avisar és delicte, ho diu el Tribunal Suprem.
Sí, el Tribunal unifica doctrina sobre una pràctica que es coneix com a stealthing i sobre la qual hi ha poca jurisprudència i sentències contradictòries.
Una nova tècnica sense radiació podria canviar el diagnòstic precoç del càncer de mama.
En les pròximes setmanes, el Vall d'Hebron i el Barcelona Supercomputing Center començaran les proves clíniques per validar una nova modalitat d'imatges mèdiques basades en ultrasons en 3D, un sistema indolor i innocu més segur i precís que les mamografies.
La pena de mort puja fins als 1.153 casos el 2023, la xifra més alta en 8 anys.
La Xina, l'Iran i l'Aràbia Saudita encapçalant la llista amb un augment del 48% d'execucions en el cas del segon.
D'altra banda, turbulències en un vol de Singapur a Irlanda. Jo no sé què passa últimament amb les turbulències. Jo n'he viscut de turbulències i, vaja, no m'han ferit, però comença a ser preocupant, sí. Això, eh? L'avió va caure 54 metres en 4 segons i mig.
Es difon la investigació preliminar dels fets de la setmana passada que van casar un mort i desenes de ferits.
Així estan les coses a Catalunya, Espanya i al món.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I pel que fa al trànsit, avui hem de tenir en compte una incidència que afecta els túnels de Bracons.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Avui tallaran un carril en sentit de Vic als túnels de Bracons. El tall serà de 9 del matí a 6 de la tarda. El centre de control viari ha informat que el tall és degut a la neteja de canals de recollida d'aigua. En tot moment hi haurà un carril per cada sentit de circulació, però és important que ho tingueu a compte perquè hi haurà moments en què s'haurà d'aturar el trànsit. A Olot, com tenim la situació viària, policia municipal?
Bon dia. Avui hi haurà tallat el carrer Castellà-Lloberes durant tot el matí i a l'Avinguda Reis Catòlics també durant el matí s'ocuparà un carril. Hi haurà pas per l'altre carril. De reserves d'estacionament hi ha a la Verge de la Guia 41, Avinguda Pelusier, número 10, el Bernat Vilà, el carrer Bellaire, el Joaquim Baireda, número 12, i el Joaquim Danés, número 4. I això seria tot des d'aquí, des de la Policia Municipal. Molt bon dijous.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Un any més, la Garriga s'engalana i es prepara per a la seva celebració més popular, la Festa de Corpus. Més de 200 anys d'història, 240.000 clavells, 30 catifes de flors, l'ou com balla, danses populars, i imatgeria festiva, la tradicional processó. Enguany també amb els concerts de Marala i Capinàs. Consulteu tota la programació a visitalagarriga.cat. Del 30 de maig al 2 de juny, viu el Corpus, gaudeix la Garriga.
Autopòdium, hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
Dissabte 8 de juny torna el Cagaburro, Music and Kids. A partir de les 12 del matí, Mami Pipa, vermut gratuït, dinar popular, Ernest Prana a les 4 de la tarda, Banda Neon a les 5 de la tarda i a les 7, Stop 80. I a la zona Kids, jocs gegants tradicionals, atracció mecànica, castell inflable, Wipeout, camp inflable i 3x3. Al llarg del matí, Supercopa d'Escoleta organitzada pel Consell Esportiu de la Garrotxa. Cagaburro, Music and Kids. Dissabte 8 de juny al Camp Municipal Bosc de Tosca. Entrada gratuïta. Organitza Club Escola de Futbol Bosc de Tosca.
Sara, se't veu cansada. Voleu venir tu i en Marc aquest estiu a passar uns dies a la platja amb nosaltres?
No, no podem. Ens quedem cuidant els pares.
Per què no aneu a Servillar? Us poden posar des d'una persona interna que tingui cura d'ells fins a un servei per hores. D'aquesta manera estaran ben cuidats i vosaltres podreu fer vacances amb tota tranquil·litat.
Servillar, l'empresa de col·locació de personal líder a la comarca amb més de 15 anys d'experiència. A Servillar cuidem de la gent gran a casa. Més informació al 972 27 08 64 i al 678 47 60 45 al carrer Marià Baireda 2, tercer quart, d'Olot, i a servi-llar.cat.
Preinscripcions a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà de l'Escola d'Art d'Olot del 24 al 30 de maig. Si tens el títol d'ESO o estàs cursant quart curs d'ESO i vols fer un cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny a l'Escola d'Art d'Olot, t'oferim dues opcions. Cicle formatiu de d'assistència al producte gràfic imprès i el cicle formatiu de revestiments murals. Presentació de sol·licituds de preinscripció del 24 al 30 de maig. Per a més informació, entra a escolaartolot.cat a l'apartat Alumnat Futurs Alumnes.
Més qüestions de l'actualitat. Unió de Pagesos no anirà al tall dels passos fronterers i creu que no és legítim mobilitzar-se en campanya electoral. El sindicat s'uneix amb la Confederació Paisana per defensar el model de pagesia familiar a la Unió Europea.
Diversos col·lectius pagesos han convocat un tall dels passos fronterers de cara al dilluns vinent des de Catalunya fins al País Basc i a les dues bandes dels Pirineus. Un dels col·lectius que lidera la mobilització al Principat Català és Revolta Pagesa. Unió de Pagesos ha anunciat aquest dimecres que no s'hi sumarà, si bé és cert que van participar en algunes de les mobilitzacions que es van fer al febrer. Ara el sindicat majoritari de l'agricultura catalana s'ha desmarcat de la protesta. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, ha assegurat que no hi aniran perquè els organitzadors són col·lectius asindicals o antisindicals i no creu que siguin ben rebuts.
Nosaltres, la pagesia és una banda i l'altra de la frontera dels Pirineus, demanem un canvi en les polítiques agràries per un model econòmic que ens permeti a l'agricultura viure amb dignitat de la nostra feina per un model productiu que ens permeti alimentar els nostres conciutadans amb productes de qualitat, per unes zones rurals dinàmiques i acollidores i per una agricultura que redueixi l'impacte sobre el clima. Bàsicament, dir que la ciutadania europea té que triar o volem agricultura amb gent, amb pageses i pagesos, o volem agricultura amb la indústria. Això és el que té que triar la gent.
Per altra banda, considera que no és legítim promoure protestes enmig d'una campanya electoral. Per això, el portaveu d'Unió de Pagesos defensa altres mesures que aportin solucions als problemes de la pagesia. Cavall afegeix que no vol intervenir en la campanya política perquè tampoc li agrada que els polítics intervinguin en la campanya que fan els sindicats.
I allà on no t'hi volen, no, millor és no anar-hi. És legítim, doncs, que algú no mobilitzi demani. Nosaltres no creiem legítims que en un període de campanya electoral doncs et mobilitzis. Per què? Bueno, perquè és partidista, estàs criticant el que hi ha i donant un avantatge al que no hi ha, sigui el color que sigui. Nosaltres creiem, com que nosaltres sí que som demòcrates i anem a eleccions, el mateix que nosaltres no volem que se'ns fiqui la classe política a les nostres eleccions, creiem que quan hi ha una campanya electoral no s'hi hauria de ficar.
En paral·lel, la Unió de Pagesos ha signat un acord amb l'organització Confederació Paisana que hi ha a la Catalunya Nord. L'objectiu és trobar aliats que defensin un model de pagesia familiar, que és el que exigeixen a la Unió Europea.
Mentrestant, la Vall de Camprodon vol tenir una agricultura i ramaderia més rendible i resilient al canvi climàtic. Aquest mes ha començat el projecte Valls Circulars, que s'allargarà fins al 2025. La idea, segons el seu coordinador tècnic, Guillem Pastoret, és ajudar aquells pagesos més joves que tenen dificultats a poder tirar endavant l'explotació i al mateix temps buscar nous productes de valor. Escoltem a Guillem Pastoret en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Aquí, doncs, podríem dir que el sector més o menys va tirant amb dificultats, les dificultats de la viabilitat econòmica i sobretot també les dificultats climatològiques que han fet que els últims anys recollir menys farratge, tinguem menys disponibilitat de pastures i per tant acabem podent produir més o havent de comprar productes o aliments pel bestiar a fora que ens augmenten els costos de producció.
Una empresa s'encarregarà de fer l'estudi tècnic i l'any vinent començaran les proves pilot a diferents punts. Ho lideren des de la Fundació Comunitària Vall de Camprodon i la Comunitat de la Vall de Camprodon, formada per 6 ajuntaments, i compten amb una subvenció que prové de l'Estat espanyol. I a aquesta hora ens anem preparant perquè arriba un any més la Festa de la Llana, tot un referent. La Vall d'en Bas celebra el Dia de la Dalla amb activitats per totes les edats.
Serà aquest diumenge i comptarà amb la 24a edició del concurs de Dalla. Aquesta festa serveix per homenatjar aquesta eina i els pagesos que l'utilitzaven en el passat.
Pere Ubach.
La Vall d'en Bas és coneguda per la seva fertilitat i qualitat del sòl agrícola. Aquesta zona de la comarca ha destacat al llarg de la història per ser una de les àrees agrícoles més productives de Catalunya gràcies a una combinació de factors naturals com el sòl volcànic i el clima de la vall. Des de sempre, l'agricultura ha marcat el dia a dia de la vall i fa més de 20 anys que els pagesos de la zona treballen perquè no s'oblidi el sistema tradicional de treballar la terra. Diumenge se celebra la 24a edició del Dia de la Dalla per reivindicar un sistema de treballar del passat. Com cada bona jornada al camp, el Dia de la Dalla començarà a les 9 del matí amb un esmorzar popular que servirà com a factor de cohesió social. En donen més detalls dos dels membres de la Comissió de Festes dels Hostalets, Rafael Prieto i Marta Vila.
També feia aquest caliu, aquest fer poble, perquè les quadrilles de talladors eren molt, molt grans, venia gent de fora d'allà, depèn de la zona, de Prats, i també aquest amb la dalla anava molt relacionat també el cançoner popular i els menjars tradicionals, perquè si havies de portar el menjar al camp no podia ser, depèn quin menjar, no? I per nosaltres també l'esmorzar intentem que sigui el més semblant als esmorzars que es feien.
Fesols amb botifarra esparracada, botifarra, pa amb tomato, vi amb porró, i el canti d'aigua. El d'allà normalment es fa en època de calor. Uh-huh. Llavors també això, tenint en compte que no era la millor època, era l'època que es havia de fer.
El programa inclou altres activitats com la destil·lació d'herbes aromàtiques i concerts. A més, també hi haurà un espai perquè els més petits puguin aprendre l'ofici de la dalla.
Deixarem un espai reservat dins del camp, en el qual també el més gran poden aprendre, i en el qual farem per res una mica de les nocions bàsiques de com es dalla, de què significa el dallar, no? També històricament perquè es feia servir, i que vegin, perquè sí que ens hem trobat en altres anys, o per exemple a Fira Sant Nicolau, que també pugem, que els més petits se pregunten: i per què ho fas així? Per què no fas servir la desbrozadora o no sé què, no? Clar. I dius, bueno, perquè antanyo es feia d'aquesta manera, no? Clar. I que sàpiguen també l'esforç que implicava a la gent de, que ho feia servir, que era el seu mitjà de vida, d'aconseguir-lo.
Els actes del Dia de la Dalla s'estendran fins a les 4 de la tarda de diumenge. El programa complet i tota la informació necessària es poden trobar al portal web de Can Trona.
Vinga, que aquest cap de setmana veurem ballar els gegants. Ferran Serra serà, és de fet, el nou representant dels geganters. Desapareix la figura del cap, com s'havia entès fins ara.
Un cop retirat Andreu Girona, els geganters van fer votacions i van escollir en Ferran com a representant. Però anem a conèixer millor qui és i quines tasques desenvolupa.
Els balladors de la Faràndula enceten una nova temporada aquest cap de setmana amb la celebració de Corpus. Enguany el grup de geganters hi ha canvis. Després de la retirada d'Andreu Girona com a cap dels geganters, Ferran Serra agafa el seu relleu al capdavant. Aquesta vegada, però, no com a cap, sinó com a representant. Després d'una votació entre els membres, ell en va sortir escollit, tot i que diu que no té per què ser-hi fins que plegui, i de fet pensa que és bo que tothom passi per aquest càrrec.
El tema de cap de geganters per mi és com una paraula que denota que tens alguna cosa extra que no tenen els altres i no és això, no? Simplement jo considero que aquest any doncs, m'ha tocat ser el representant dels geganters. O sigui, som un equip molt cohesionat, tothom fa molt de temps que està dins la faràndula, per tant tothom hi entén molt, llavors entre tots ho fem tot.
Ferran Serra va començar a ballar a la faràndula l'any 2001, amb 14 anys, com a membre dels Cabeçuts. Entre Cabeçuts i Cavallets va ballar 10 anys a la plaça i després d'un parèntesi de 4 anys va passar a formar part del grup de geganters. El primer any ballant el gegant i a partir del segon portant la gegantesa.
Encara recordo unes paraules de l'Andreu de l'any passat en una entrevista aquí amb vosaltres que deia que recordo el primer cop que va entrar aquí com a novato, no? I que de cop passen els anys molt ràpid i veus que van plegant la gent, que la gent va acabant els seus anys i de cop et trobes que ets un dels més veterans, no? Llavors, bueno, això, una mica més d'experiència i bastants anys dins la faràndula que és un orgull per mi.
En Ferran sempre ha estimat la faràndula i diu que aquest fet li ha d'agrair als seus pares.
Els pares ja m'havien portat sempre, quan era petit, a veure la faràndula, a veure els gegants i d'aquí em ve una mica l'afició. I també els agraeixo això, no? Que jo gràcies a ells ara jo puc estar aquí ballant els gegants.
El lloc de l'Andreu Girona al grup de geganters l'ocupa ara la Sara Arbós, que serà la primera dona en ballar les figures més icòniques de la ciutat d'Olot. Són, curiosament, la mateixa generació de geganters que fa molts anys van fer de cavallets, també plegats.
El ball que vaig fer com a capità de cavallets l'any 2010, que és l'any que vaig plegar, érem pràcticament els mateixos que ara estem a geganters. Menys en Jordi, que en Jordi va acabar un any abans que jo de cavallets. Els altres són els mateixos, sumant-hi també el cap de Lliga Mosques, que és en Ferran Mayans. O sigui que 7 dels geganters que estem ballant ara doncs van ballar junts el meu últim ball de cavallets a la plaça. Vull dir que bueno, som gent que portem molt de temps ballant i ballant junts.
Es van succeint els balladors i molts són els que esperen algun dia poder viure l'emoció de ballar a plaça i ser el centre d'atenció de milers d'ulls. Des de la plaça, però també des de casa, tot mirant la tele.
Anem als esports. El triatleta Genís Grau es queda sense bitllet per als Jocs Olímpics de París.
El Garrotxí ho atribueix a la pressió de sentir que s'estava acostant al final per a la classificació olímpica. Grau vol centrar-se ara en nous objectius, com la gran final de les sèries mundials a Màlaga el mes d'octubre.
El Garrotxí Genís Grau va començar molt bé la cursa per arribar als Jocs Olímpics i fins i tot es va posicionar entre els dos millors espanyols del rànquing. Els resultats dels darrers mesos, però, l'ha fet estar lluitant entre el tercer i cinquè lloc. L'últim abandonament a la Copa del Món de Huatulco, a Mèxic, on el Garrotxí es va proclamar campió fa només 2 anys, per cert, va dir adéu al somni de viure en primera persona les Olimpíades de París. Genís Grau atribueix els mals resultats en les últimes proves a la pressió.
Jo crec que ha sigut també la pressió de que ja s'estava acostant al final de la classificació i al haver-me lesionat tot el desembre i gener, tot em venia molt just, vaig saltar-me gran part de la pretemporada i aquí això es paga perquè tothom està al 100% i més aquest any que ja s'acostava al final de la classificació i bueno, doncs vaig començar malament i vaig agafar una mala ratxa que no aixecava cap i bueno, suposo que ha sigut això una mica tot.
Sense temps per perdre, el garrotxí Genís Grau assegura que es troba en un bon estat de forma física, tot i que admet estar tocat per no haver-se classificat per als Jocs Olímpics. El triatleta lluitarà ara per tornar a estar a les sèries mundials i obtenir el bitllet per la gran final a Màlaga el mes d'octubre.
Bueno, classificació directa seria guanyar el campionat d'Espanya, que això ja em portaria directament a estar seleccionat sí o sí. Som 6 espanyols que estem a les sèries mundials i només poden competir 5. Això vol dir que sempre hi haurà un que es queda fora, ens fan rotar, i com més punts tens, més opcions tens a estar a quasi totes les sèries mundials. O sigui que ara és sumar punts a les Copes del Món i així es poder escalar el rànquing mundial i poder estar a les sèries mundials.
El triatleta Genís Grau buscarà la classificació directa a la gran final de les sèries mundials de Màlaga d'aquí a 3 setmanes al Campionat d'Espanya en distància sprint que se celebrarà a la Corunya.
Les portades d'avui.
Anem a les portades.
El quiosc, amb el suport de Minguet Diesel.
Els pisos turístics es desvinculen de la pujada del preu del lloguer. És el tema més destacat d'avui del Diari de Girona.
Que també publica que ocupen un edifici de Salt que l'Ajuntament havia heretat d'una artista. També diu que l'amnistia obre avui una incerta batalla judicial. També assenyala que l'oci nocturn avala la nova ordenança cívica a Platja d'Aro i també mostra en la seva portada que neixen els Rock Awards.
Un mar de marques, diu el Punt Avui, edició Girona, diu que la promoció de la qualitat de varietats de peix potencia la protecció d'aquestes espècies. És el seu tema de capçalera.
El Punt Avui publica que l'amnistia culmina avui el seu periple legislatiu al Congrés. També diu que l'Empordà suma més d'un milió de pernoctacions anuals en pisos turístics. També es fa ressò que prohibeixen les disfresses i els objectes sexuals en els comiats de Platja d'Aro i en esports. Hansi Flick diu que comparteix la filosofia amb el Barça el dia del seu fitxatge.
Sí, s'ha acabat allò d'anar pels carrers amb una tita al cap.
Sí, s'ha acabat això.
Tens claríssim. L'Audiència de Madrid avala la investigació a la dona de Pedro Sánchez, així com encara l'actualitat d'avui, el diari Ara.
Que també diu que Francisco Camps, absolt de la Gürtel, vol tornar a la política. També publica que treure's el condó sense consentiment passa a ser agressió sexual. En l'àmbit internacional, Israel diu que la guerra serà llarga i en esports, Hansi Flick diu que té fam de títols.
L'amnistia queda des d'avui en mans dels jutges, diu el periòdico.
Que també publica que Junts planteja que Esquerra Republicana presideixi el Parlament perquè Puigdemont opti a ser investit. També diu que l'Audiència de Madrid avala l'obertura de la causa contra Begoña Gómez i en esports el Barça s'encomana la via alemanya de Flick fins al 2026. També es fa ressò que Taylor Swift és la reina.
Avui publica en una entrevista a La Vanguardia a Jens Stoltenberg, que és el secretari general de l'OTAN. N'extreuen aquesta frase: Ucraïna té dret a atacar objectius militars a Rússia.
També diu que l'amnistia s'aprova avui i l'aplicació ja queda en mans dels jutges. També publica que el sector digital europeu s'activa contra l'extrema dreta. També es fa ressò de l'agraïment dels països àrabs a Espanya. I en esports, Flick diu que la seva filosofia també és l'atac i la possessió.
Israel preveu prolongar la guerra a Gaza almenys fins a cap d'any, és el que diu avui el diari El País.
Que també publica que el Congrés culmina avui la llei d'amnistia clau per la legislatura. També diu que l'Audiència avala però limita la investigació a Begoña Gómez i també es fa ressò que el 70% de les donacions a partits de la Unió Europea són opaques.
Al diari El Mundo hi llegim que hi havia lliure la investigació del jutge la dona del president. Diu que el testimoni clau en el cas Begoña demana aplaçar la cita per malaltia però que col·laborarà.
El Mundo diu que Sánchez i els seus socis aprovaran avui l'amnistia, la llei que divideix Espanya. També assenyala el deliri col·lectiu en un Bernabéu als peus de Taylor Swift.
Camps s'ofereix al Partit Popular després de la 10ª i última absolució.
L'ABC també publica que Begoña Gómez va exigir figurar com a llicenciada sense ser-ho. Diu que la consultora Inmark es va negar perquè no va poder acreditar cap llicenciatura en màrqueting i es podia buscar un problema amb els seus clients.
I acabarem amb el diari La Razón, que diu que Camps està a disposició del Partit Popular després de 15 anys de calvari judicial.
La Razón, que també assenyala que Feijó diu que la Moncloa està investigada per corrupció. També publica les mesures per frenar la congestió. Dos punts. Diu Palma, diu prou al turisme de masses. I també es fa ressò del fenomen Taylor Swift, que en plena Madrid.
Minut i mig a les 8.
Un cafè per despertar-te, un entrepà a mig matí, un bon dinar per recuperar forces. I la millor energia per al teu vehicle sempre la trobaràs a Minguet Diesel.
Minguet Diesel. El millor diesel al millor preu. Amb autoservei les 24 hores. Minguet Diesel. A la rotonda de la carretera de la Canya 115 d'Olot. Gràcies a Minguet Diesel, mai t'aturaràs.